Tu amb una geganta ensenyant el pit demostra que m'ha arribat un punt ja que poses una pinça al pit. Oh.
Com ens explicava en Nico Alonso, i com us deia que els gegants s'han actualitzat, ara hi ha gegants també inclusius que pot portar tothom.
Que són gegants que poden ser portats per persones amb discapacitats diverses. Per exemple, persones amb cadira de rodes que poden entrar dins un gegant i portar-lo de manera habitual. I a Barcelona es va crear un gegant fa uns anys, que és Normac, es diu, que és el primer gegant amb síndrome de Down de Catalunya, que no és només que sigui portat amb cadira de rodes, sinó que a més el gegant representa un noi amb síndrome de Down del barri de Sarrià.
Que és un noi que és un fanàtic dels gegants.
També para que la teva LGTI.
És que no tot és LGTI, és que sempre estem amb el mateix rotllo. Parlem d'altres coses i alguns de vosaltres... Ara, dius, no, és que en aquest cas no, és que inclusiu ja, vinga, ja t'hi tires, que va per tu. No,
és que aviat, perdona, aviat sortirà un gegant que se sentirà gegant.
Claro.
Un gegant amb barba que dirà, jo me sento gegant. I això ho veurem.
No ho descarti. Podria passar.
No heu trobat a faltar alguna cosa ara parlant de gegants?
Cosa?
Sí,
no,
una cançó. Una cançó.
El gegant del Pi! El gegant del Pi!
No poses, no, aquesta. Ni balles, ni la cantes, ni te la saps.
Ara balla, el gegant de la ciutat. Ara balla pel terra.
D'on ve aquesta cançó?
Doncs... No te la saps, no?
Aquesta cançó que no se sap el Toni Clavés...
Sí que me la sé.
Bueno, perquè no la cantes.
El gegant del Pi, ara balla, ara balla.
Pel camí.
I el de la ciutat, per on balla?
Per on balla el de la ciutat?
Va, per on balla?
Per la plaça del Pi.
No, pel terrat.
I no saps el que era el terrat.
És que... I els de la Trinca van fer una versió també. El gegant del Figaro, ara balla, ara... No te la saps, tampoc tu, Marcelí.
El del Figaro no, perquè no hi està...
I els de Mataró. Hi havia una versió que era Figaro,
estat,
i
el Figaro.
Bueno, continuem.
Pues hi ha una aigua molt fresca.
Carrera Maria, va.
D'on ja, ven...
Volia cantar, però m'heu cohibit, ja està.
Sí, home.
No m'heu deixat continuar la cançó.
D'on ve? D'on és l'origen d'aquesta cançó? Doncs d'uns fets reals que van passar.
Fa referència a una prohibició que l'any 1780 el rei va prohibir que els gegants sortissin a la processó. I no va ser fins l'any 1798 que els gegants petits del Pi van anar a ballar davant del duc demanant que s'aixequés la prohibició, els hi va donar permís, i llavors aquell any van tornar a sortir els gegants.
Escolta, perdona.
I la Rambla, en aquells moments, la Rambla de Barcelona,
s'estava
reformant, i es van inaugurar les obres, que feia el que està ara, més o menys, que és a la part del mig una mica elevada, enrajolada, així maco, i als laterals dos camins per on passaven els carros de sorra. Llavors els gegants de la ciutat tenien la categoria d'anar pel mig i els gegants del Pi, com que eren de l'església del Pi, doncs anaven pel lateral, no tenien tanta categoria.
Exacte.
Escolta, ens han enviat des de Ullastrell, Ullera de Vins i Cava, els gegants que tenen,
oi,
que és el Bacus.
Exacte, perquè és terra de vinyes.
M'encanta, aquest també està al nivell del porc d'Olot.
Ah, sí? Aquest és
el Bacus.
Dissenyat per Octavi Intenta.
Molt maco.
Aquest és de Terrassa.
Aquest el trobo espectacular, Espectacular.
Està tocat.
Quin t'agrada més, el del porc o el del Bacus?
Els dos m'encanten.
Estan empatats.
Són obres mestres.
A nivell de singularitat.
Són brutals, Brutals.
Abans dèieu que com era, no?, això de portar un gegant.
Sí, feina.
Doncs l'Amadeu Carbó diu que té una cosa especial i que no és ben bé com ens ho imaginem.
No.
Ningú s'ha de fer imaginar perquè, com deu ser, perquè no encertarà. Hi ha qui es pensa que necessita una força sobrehumana. No, es necessita més tècnica que no pas força, no? Hi ha gent que es pensa... Doncs que ballar gegants és una cosa molt complicada. Depèn de la manya que tinguis tu a l'hora de moure un gegant, no?
No ball.
Aquest és la manera de portar el gegant. I abans ho dèiem també, no?, que n'hi ha que són tirant a lletjots. Sí, jo he fet aquesta pregunta.
Però aquests dos que t'he dit que m'han enviat...
Aquests són xulos.
Aquests són molt magos. Ara, sí que és cert, per exemple, el que m'han enviat de policia i mosso era una miqueta...
Sí. No estaven bomber. Tan aconseguits.
Però bé, també passa entre les persones, que n'hi ha de lletjots.
Sí, també és veritat.
També, per tant, hi ha d'haver la representació en forma de gegant.
Això està ben vist.
Clar, jo l'he demanat tant a l'Amadeu Carbó com al Nico que em diguin, escolta'm, quin creieu que és el més lleig? L'Amadeu diu, no, no n'hi han de lletjos. El Nico llançat una mica més a la piscina, però tirant-ho cap a una altra banda.
Ja no diria lletjos, sinó que fan por, fins i tot.
Ah, sí,
doncs. A Puigcerdà tenen un gegant que és de la colla de Diables, que es diu Kerra Set Caps, i que és un dimoni que té set caps.
Vamos.
I que els set caps llencen foc. Bueno, allò és la por personificada, no?
Perquè és una cosa pel Vall de Diables.
La setmana que ve has de parlar del primer país que va fer les miniatures. Si fas un contra... Qui va ser el país que va fer les figures aquestes de miniatura? I qui va dintre? Això és l'altra pregunta que és més difícil posar-s'hi allà. És curiós això que acabo de dir.
I qui va dintre d'una miniatura?
No sé.
Una formiga. La formiga boja.
L'entrenador del Barça, el Xavi.
No em fa cap gràcia.
Ja acabo, però sí. Aquest any m'imagino que el senyor Marcelí deu tenir apuntat a l'agenda amb negre, subratllat i tot, en fluorescent, que el 28 d'abril hi haurà una trobada gegantera, la més important de la història.
No
230 colles de tot Catalunya, algunes de fora també, a l'Arc de Triomf, per celebrar aquests 600 anys de gegants. I l'exposició que hi ha també a l'estació de la Diagonal,
no vist,
doncs
no
també hi haurà.
A mi el que em fan gràcia és que vostès dos, que aquí un dia estan amb la bandera venent el rotllo patatero aquest, no van enlloc, no coneixen res, no es mouen per res, no van a cap activitat cultural del país.
No ens han convidat a cap.
Tot el dia, bla, 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 fotent el rotllo.
Si no es convida, no hi van. Quina tonteria és aquesta?
I et dic una cosa, em van convidar al Pessebre Vivent?
Sí?
I encara tinc la carta que no hi he pogut anar tampoc.
Vaja.
Va, deixeu-me obrir línies amb els serveis informatius. Gràcies, Maria Xinxó.
A vosaltres, i visca el gegant.
Sembla que tinc una llarga a l'estoma, sí?
Vagi al metge. Familiars de presos es manifesten d'aquí a una estona a Barcelona per demanar que respectin els seus drets. Joan Torres.
Si volen assegurar-se que els reclusos poden sortir de les cel·les, acudir als serveis mèdics, gaudir de permisos i rebre visites, entre altres. La protesta està convocada a les 7 a la plaça Sant Jaume, hores després que diverses entitats pro drets humans també hagin alertat de la vulneració de drets dels presos arran del conflicte entre els sindicats de funcionaris i el govern. Els familiars asseguren que entenen les demandes dels treballadors de les presons, però reclamen que no paguin justos per pecadors. A tot això, la pugna entre la Generalitat i els sindicats continua enrocada. Avui les dues parts han mantingut la primera reunió, però no s'han apropat posicions. Els funcionaris continuen exigint dimissions. Demà la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, donarà més detalls sobre què va passar dimecres passat quan un reclús de Mas d'Enric va assassinar una cuinera del centre. Serà des del Parlament. Plataforma per la Llengua alerta que cada vegada es fa servir menys el català al Saló de l'Ensenyament. Gairebé la meitat dels expositors no oferien informació oral als assistents ni tenien fullets informatius en català. Les dades concretes de les universitats i els centres adscrits no milloren gaire. Una tercera part dels estands no tenien la cartellera ni tampoc oferien explicacions orals en la llengua pròpia. En comparació amb el Saló de l'any passat, el percentatge de parades en català ha caigut un 20% i el de fullets repartits més d'un 30%. Precisament sobre l'accés al mercat laboral, la Unió Europea proposa equiparar els salaris dels becaris amb els de la resta de treballadors si fan funcions similars. La Comissió diu que l'objectiu és millorar les condicions laborals d'aquest col·lectiu i posar fi a les males pràctiques per part d'algunes empreses. Brussel·les posa de relleu que n'hi ha que fan servir els estudiants en pràctiques per cobrir llocs de treball ordinaris. N'ha parlat el comissari de treball, Nicolas Smith.
Sobretot en alguns sectors hi ha un excés de períodes de pràctiques perquè les condicions de feina no són gaire bones i el salari és bastant baix. A més, molts d'aquests casos es donen en sectors on hi ha més dones treballadores, sobretot el de la salut, l'infermeria o d'altres.
A més de l'equiparació dels sous, Brussel·les també vol impulsar eines perquè els becaris puguin denunciar condicions precàries i estar representats als sindicats. I detingut el tinent d'alcaldia de Calafell per un suposat cas de violència masclista. Ahir a la tarda va passar a mans de la justícia. Miguel Ángel Perín formava part del grup del govern socialista del municipi i el PSC ja ha anunciat que l'expulsarà del partit. També li demana que abandoni els càrrecs que té a l'Ajuntament. Els socialistes remarquen que la violència masclista és intolerable i defensen que cal combatre-la de manera contundent. I ara els esports amb Oriol Jové.
La Lliga ha mostrat avui el seu rebuig envers la denúncia del Real Madrid contra Martínez Munuera i ha donat el seu suport a l'estament arbitral. En un comunicat, l'organisme que presideix Javier Tebas ha qualificat les queixes del Club Blanc com una manifestació més de la seva campanya contra els àrbitres, que diu té com a objectiu influir en les decisions que els col·legiats han de prendre durant els partits. Tot plegat el dia que la Guàrdia Civil ha detingut diversos càrrecs de la Federació Espanyola de Futbol de l'època en què n'era president Luis Rubiales. Entre els detinguts hi ha dos assessors jurídics i el cap de recursos humans investigats pels contractes amb l'Aràbia Saudita per portar la Supercopa d'Espanya al país àrab. També s'ha investigat el domicili particular de Luis Rubiales, tot i que actualment l'expresident de la federació es troba fora del país. Pel que fa a la competició, el Barça visita aquesta nit a les 9 el Brann noruec en l'anada dels quarts de final de la Champions femenina i abans, a 7:15, el Barça de bàsquet jugarà partit d'Eurolliga a la pista del Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius. Tots dos partits es podran seguir en directe a RAC+1. A més, en ciclisme, Tadej Pogačar ha sentenciat aquesta edició de la Volta a Catalunya després de guanyar també la tercera etapa amb final a Portainé. L'Eslovè li ha tret 48 segons més a Mikel Landa, que ha acabat segon l'etapa, i que a la general també es manté segon a 2 minuts i 27 segons.
I pel que fa al temps, la primavera ha arribat amb temperatures molt suaus. S'ha arribat als 25 graus al Carràs o a Torres de Segre. Només al voltant de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà s'ha escapat algun xàfec acompanyat de tempesta, però a hores d'ara ja s'ha desfet. A la resta predomina el sol i alguns núvols prims. Demà s'espera una temperatura semblant en general a tot Catalunya i algun ruixat de tarda entre el Ripollès, la Cerdanya i el nord del Berguedà.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
Coche. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Coneixes la unitat d'endoscòpia bariàtrica de Centre Mèdic Tecnon? Som pioners en diferents tractaments mínimament invasius d'obesitat i sobrepès.
Si estàs pensant sotmetre't a un procediment per tractar l'obesitat o sobrepès mitjançant un endomanga, baló gàstric, baló ingerible, reparació o cirurgia bariàtrica, pots posar-te en contacte enviant un mail a info@endoscopiatecnon.com.
A més, tens l'oportunitat de participar en un dels seus estudis. Actualment hi ha 3 en actiu.
Recorda, envia un mail a info@endoscopiatecnon.com.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Arriba la gira de Setmana Santa de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la passió segons Sant Joan de Bar. dirigida per Xavier Puig i amb una nova dramatúrgia de Sergi Belbel, compta amb la participació de diversos cors i veus solistes de Catalunya.
Dissabte 23 de març al Palau de la Música Catalana i gira per Catalunya fins al 4 de maig. Entrades a osvallès.com.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem.
RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un quart de set del vespre, avui us presentem un llibre que és una mina.
Sí, senyor.
Dic una mina,
sí,
crec que hauria de ser, no dic que ho sigui, però hauria de ser un dels llibres més venuts ara per Sant Jordi. Ho dic perquè només el títol ja és una exposició de moltes de les qüestions que potser a molts de nosaltres ens donen voltes pel cap. El llibre porta per títol El problema de ser demasiado bueno, i ens el presenta en el nostre psicòleg de guàrdia, en Xavier Guix. Xavier, bona tarda.
Moltes gràcies.
Psicòleg, escriptor. No sé si coneixeu algú que estigui sempre pendent dels altres, algú que sigui incapaç de dir que no quan se li demana un favor i que vulgui quedar bé amb tothom, que mai sap dir que no. Doncs són persones tan bones i obedients que pateixen moltíssim quan no poden complir les expectatives alienes. D'aquest perfil de persones parla aquest darrer llibre de Xavier Guix, El problema de ser demasiado bueno, i l'acaba de publicar amb l'editorial ARPA. Crec, Xavier, que... clar, és d'aquestes qüestions que molts ens volten pel cap, de si som massa bons o no massa bons. I la primera qüestió és... com podem saber si som massa bons o som bons o som uns, disculpa l'expressió, uns cabrons?
Sí, sí, perquè els cabrons també pensen que són bons. És a dir, que per principi tothom pensa que és bo. O en tot cas pensa que són els altres que són més dolents que ells. És a dir, que aquí sempre juguem una mica aquesta part. Però mira, responc a la pregunta, és un tema d'angoixa. Si tu, la teva vida, sobretot la teva vida amb els altres, i la teva vida social... pateixes, sempre vas a parar amb un punt d'angoixa, sempre tens aquell puntet que no estàs a gust, que estàs una mica pendent dels altres, pendent de si estàs dient, si no estàs dient, si et diuen, si no t'han dit. Si estàs amb aquesta roda i et dones compte que la vida fora et crea ansietat, et crea un pic d'angoixa, no estic dient una gran angoixa, però un pic d'angoixa vol dir que algú està fallant. Perquè se suposa que una persona que és bondadosa, una persona que entendríem que per damunt de tot té molt clar el principi de la virtut, que és la bondat, és una persona que per damunt de tot fa el bé. No que és bona, sinó que fa el bé. Llavors, fa el bé a si mateixa, fa bé als altres i fa el bé al món. Per tant, és el principi d'actuar des de la sobirania del bé. No, en canvi, voler ser bo. Saps? Quan vull ser bo, ja estic aquí posant-hi personatge. Ja estic aquí posant-hi les ganes de que els altres m'aplaudeixin, m'estimin, em reconeguin, em valorin, perquè allò que jo faig cara en fora ha de tenir una receptivitat que per mi després sigui gràcies, mira, els he agradat, he quedat bé, que bé, que content que estic. Estic content perquè els altres m'han aplaudit, m'han estimat. Però i si no m'estimen? I si resulta que des de petit, fent allò que faig per quedar bé, per fer-ho bé, que abans quan ho fèiem a casa m'aplaudien, però un dia vaig fer el mateix corrents i mirant de quedar bé i em van tocar el crostó i em van dir, no molestis, nen, va, calla, calla, va, que corres massa, que queda't aquí, calla. El nen queda esturat. De cop i volta, el seu mecanisme, que era el seu mecanisme que li anava tan bé, de ser raudo i veloz, no?, i resoldre tot amb prontitud, i fer-ho bé, i agradar als altres, aquell dia resulta que li diuen que molesti, que és un problema. Uau! El nen queda desfet, perquè a partir de llavors no sap com ha de ser. No sap com ha d'actuar, perquè si trec, em porto malament, si resulta que trec la ràbia, si resulta que m'enfado, llavors no sóc bo. Llavors sóc mal vist, llavors encara em renyen més. Però, en canvi, si sóc bo, resulta que no n'hi ha prou. Aleshores, uau, entro en una mena d'espiral en la qual, quan em faig gran, ens passa exactament el mateix. Vaig mirant de quedar bé, però resulta que quan jo demano alguna cosa potser no em fan cas, o potser no em donen el que jo vull. I aleshores sempre arriba un dia que la persona que es porta tan bé, i que no diu mai que no, etc., sempre hi ha un dia que ja en té el pap ple. I aquell dia que en té el pap ple, per una xorrada, per una tonteria, bum! Peta tots. I aleshores, què passa? Com que aquell dia peta i peta tots, se sent tan malament de causar tants estralls que dius, l'he fotut tan grossa que ara em sento petit i em passo el dia demanant perdó a tothom. Per tant, fixa't, torno un altre cop al començament. Ja estic angoixat per quedar malament i ja entro en el joc inacabable, que és aquesta trampa o aquest hàmster, que és el voler ser massa bo.
Crec que més d'un es deu sentir reflectit, representat, i algun somriure segur que, hi ha.
Però jo tinc una pregunta.
Sí, però sí, és que només he fet una del guió.
Sí,
i... No, faci.
No,
clar,
perquè
m'ha
sorprès una cosa, que és fer el bé i actuar fent el bé. Quina diferència hi ha?
No, jo he dit la bondat com a concepte...
La bondat és una virtut.
És una virtut, però que es tradueix en l'acció en forma de fer el bé.
Però llavors quin mal hi ha en fer el bé?
No, cap ni un. Jo he dit, justament, el que cal és fer el bé, no necessàriament fer-se el bo.
Ah.
Aquí està la diferència. Si faig les coses...
Doncs diferenciem-ho una mica més.
Sí, aleshores, quan jo actuo pensant en fer-me el bé a mi mateix... Per tant, respectar-me, posar els límits allà on els haig de posar, dir que no quan haig de dir que no, dir als altres el que a mi jo vull, el que no vull, el que m'agrada, i fer-ho de tal manera que també no li faci mal a l'altre. Per tant, et tinc en compte, miro d'empatitzar amb tu. Això és fer el bé. En canvi, ser bo és somriure't, complaure't, dir-te que sí...
Ja t'ho portaré jo, ja em metgeré...
Ja ho faig jo. Què cal fer? No et preocupis, jo t'ho faig. I dius,
però això és una mica d'egoista.
Home, clar, per això aquest fer-se el bo és el paperot. El que passa és que la persona ho porta vivint tant tota la vida...
Però ells que... no ho viuen com un paperot.
No, ho viuen com una personalitat.
I no ho viuen d'una manera de dir, jo no faré això perquè m'aplaudeixin.
No, és inconscient.
És la seva manera d'actuar.
Exacte.
Els surt de dins.
Els surt de dins, però de dins que vol dir que ho han après. No que els hi surti per naturalesa. Per tant, són actituds i comportaments apresos des de petitets.
En el llibre parles de la mala bondat. És a dir, en què consisteix la mala bondat?
Mira, són quatre principis fonamentals. El primer principi és l'obediència. L'obediència, jo crec que tothom que es considera com bo, que és que diem, doncs parteix del principi de ser obedient. Perquè, clar, si no obeeixo, estic desobedient, ja no sóc bo. Per tant, el principi número 1 de la mala bondat és ser excessivament obedient. Complidor, voler complaure, allò que dèiem, no? Per tant, si l'altre em demana, jo de seguida...
Però això, perdona, però això hauria de ser bo. O sigui, ser obedient...
Home, fins a un cert punt.
I els nens ens ensenyem a ser obedients.
Haig de ser obedient amb tots? Amb tots? No hi ha límits? Però si em demanen que...
però el límit és el fer el bé.
Exacte, però aleshores, fer-me el bé a mi també. Per tant, hem de tenir en compte que quan diem fer el bé, m'haig d'incloure. No és només fer el bé l'altre, perquè aleshores és una misericòrdia malentesa. Jo sóc molt misericordós amb l'altre, sóc una persona molt comprensiva amb l'altre, però no ho sóc amb mi, que m'exigeixo, que m'apreto, que estic tot el dia pensant que no estic fent bé les coses, que sóc massa perfeccionista, que tinc un caràcter massa rígid amb mi, que tinc com una mena de sentit del deure que m'imposo. I dius, home, no t'estàs fent gens de bé.
Però l'obediència no és una disciplina, també, per un mateix i pels altres?
Sí, si és entesa decididament per tu mateix. Jo decideixo que aquesta sigui la meva disciplina. I jo decideixo a què obeiré. En canvi, la persona que practica la mala bondat ho obeeix tot. Perquè posa els altres sempre per davant. Llavors, quan jo poso els altres sempre per davant, estic obeint el que ells volen. Per tant, no estic obeint el que jo vull. Aquesta és la gran diferència.
Però aquesta gent sap què vol? O arriba un moment que ha de fer tant les coses pels altres?
No sap què vol.
No saben què volen. O sigui, què passa amb els seus desitjos i amb les seves prioritats?
Que es desconnecten. I aquesta és la crueltat de la mala bondat. Que la gent que ha sigut massa bona, jo tinc la referència a la meva mare, perquè ha sigut un cas així, no?, paradigmàtic, perquè sempre ha donat als altres, i en canvi ha envellit de forma ressentida. El llibre ho explico.
Sí, senyor. Dic
que el destí de la persona que és massa bona és viure amb ressentiment la seva bellesa.
Però per què?
Perquè s'ha passat la vida fent les coses pels altres i no s'ha fet res per ella. I llavors arriba una etapa de la vida que dius, doncs ara, jo. Però és un ara jo ressentit, és un ara jo perquè no he sigut capaç de posar freno, no he sigut capaç de posar límits.
Vols dir que per això algunes persones, quan arriben a certa edat, es tornen més egoistes?
S'aïllen i es tornen més egoistes.
Perquè ho han fet tot pels demés i no per ells.
Exacte. I llavors, com que ja són grans i perden el filtre, ja no tinc filtre, ja tant se me'n fot. Perquè, com que no haig de quedar bé, m'és igual quedar bé. Ara ja foto el que vull. Aleshores dius, veus, hem passat d'un extrem a l'altre. Per tant, són persones que no han tingut la capacitat de passar d'aquest massa bo a tenir una actitud més sostinguda per si mateixa. Aleshores, com que no ho han aconseguit fer, necessiten aïllar-se del món per no patir. Aleshores, clar, aquestes conseqüències no són bones. Per tant, l'obediència és el primer principi. Segon principi, portar-se bé. Qui no ha rebut aquest ordre quan era petit? Mm. Probablement tots. La paraula, o sigui, la frase més escoltada des que són petits és
porta't bé.
Home, però no lideres el nen porta malament. És no. No normal que li diguis porta't bé.
Clar, perquè que la que vol dir bé. Les home, no, fills, perquè, dit,
perdoneu, és, fa bé, què fa li has bé. De dir? Bé, porta't malament.
No,
no li, li has de dir, fes això d'aquesta manera.
Fes això d'aquesta manera, perquè, jo he arribat
però,
tard.
Clar, ja, una mica tard, perquè els teus ja...
Ja està, ja dit moltes vegades.
Perquè ara et diran ells a tu, porta't bé.
Perquè porta't bé, què significa, Marta? Què significaria per tu porta't bé?
Depèn de la situació.
Fes les coses com Déu mana.
Clar, evidentment.
Adapta't al que t'estem dient. Per tant, sigues obedient. Per tant, fes les coses de com s'espera. I com s'espera que siguin? Ben fetes, amb perfeccionisme, amb complaença, amb esforç.
Però això és
amb
dolent.
Molt esforç. Home, tot excés no és bo. No,
però a veure, intentar si fer dius, les coses ben fetes...
Despara taula, per exemple.
Sí.
Això és dolent?
No.
Ah?
No, perquè
aquí, però aquí sí que li estàs dient el que has de fer.
És una cosa
no
concreta.
No li estàs dient, però clar, és el que diu el... Sí.
Mira, perdona que te diga, pero yo que tengo una hija, Tete, lo que le tiene que enseñar a los hijos, ante todo, es a ser pura nobleza. Y que sean empoderados, ¿me entiendes? Porque mi hija, mi Berka, me manda mensaje y así se demuestra cómo se educa una criatura. Mira, mira.
¡Oye, papi, Tete! ¡No te metas conmigo, eh! ¡Que yo en TikTok! ¡Tengo un mogollón de followers! ¡Pa tu boca! ¡Estoy canina!
¿Te das cuenta, Tete? Eso ha educado a una criatura, ¿me entiendes? ¡Pura nobleza!
Si sembla la filla de Satanàs.
Porta't bé, eh? En aquest cas seria...
Sí.
Ei, dispara la taula. Ordre concreta.
Sí.
No li estàs dient porta't bé, li estàs dient fes això que cal, que convé, que
convé a tothom.
Que convé, o que és una mica la forma en què a casa vivim. Ara, imagina't que et despara la taula... Ai, és que ho fas molt malament, és que ho fas de qualsevol manera, és que no ho fas bé, és que la taula s'ha de desparar com Déu mana, és que la taula l'has de desparar d'aquesta manera. I a més, t'hi has de fixar, però no t'hi fixes. Aleshores, comencen a donar-te una sèrie d'ordres que ja no tenen a veure amb el desparament de la taula, tenen a veure amb la teva persona. I tu acabes creient que no ets bo. Aleshores, la idea de que no ets bo, o bé et farà que tiris cap a la banda de, com que no sóc bo, seré dolent, o com de la banda de, haig de ser més bo. I això va generant la tercera de les perspectives de la mala bondat, hem dit la primera, l'obediència, la segona, portar-se bé, la tercera, que per mi és la clau. Per mi, de totes les quatre principals, aquesta és la clau, que és l'angoixa per no ser prou bo.
I això, per no ser prou bo.
Per no ser prou bo. Aleshores, tu imagina't que surts d'un sopar, Toni, imagina que avui o Marta heu sortit d'un sopar, heu fet una festeta per aquí, i tornes cap a casa i el cap no para de dir, per què he dit allò? Jo no havia d'haver dit allò. Quina tonteria.
Això passa.
Estic boig. Però per què he dit allò? Que no podies haver callat. I per què li has hagut de córrer amb el jefe allà a llapar-li per favor, per la mort de Déu, però per què ho has fet això? Llavors comences a autoavaluar-te tu mateix fins a un punt que sents angoixa perquè no has sigut prou bo. Aleshores fixa que tot aquest matxaque mental, tota aquesta mena de furgamenta interior no pretén res més que reequilibrar les ganes de que tu segueixis tenint la imatge de tu com a bo. Per tant, mai de m'aixecar per tornar-me a sentir bo. Imagina't el punt que arribem.
Fixa't, eh?
I tot això és per angoixa perquè tinc la sensació de que no estic oferint el millor de mi, estic fallant als altres, no estic sent prou complaent, no estic fent el que s'espera de mi, no estic donant tot, aleshores, aquests esportistes, aquests cantants que a vegades surten per aquí, és que jo sé que no l'he dado todo, és que jo sé que no... Diuen aquestes coses.
Sí, sí, sí.
I dius, bueno, i què vol dir dar-lo todo? Mira, avui has fet el que has pogut, pues, hi ha un dia que et surt més bé i un dia que no surt tan bé. No, és que ho haig de donar-ho tot, aleshores apareix el perfeccionisme, el sobreesforç, i aleshores tot això que pretén, que la gent tingui una imatge de tu en què ets molt bo. Perfecte, gairebé. Per tant, aquesta angoixa per no ser prou bo et ve acompanyant tota la vida. I si no et dones compte, estaràs fent-te mal a tu mateix per tal de demostrar als altres que tu ets bo. Home, hem dit abans, et desconnectes de tu mateix, et desconnectes dels teus desitjos, et desconnectes dels teus potencials, et desconnectes de lo teu. Per tant, aquesta angoixa és el que fa que molta gent es privi de fer segons quines coses, se les pensa una hora abans, decideix 3 dies abans, vigila aquella festa perquè tornaràs a dir allò, no ho diguis. Per tant, ja comencen a controlar el seu cap, ja comença a pensar en tot allò que haurà de fer, haurà de dir, com m'hauré de vestir, com hauré d'actuar per quedar bé.
Es perd l'espontaneïtat, per tant.
Total.
No hi ha espontaneïtat.
No,
és
no.
Tot...
No, és que no pots. No pots perquè si ets espontani, què pot passar?
Que la caguis.
Per tant, no seràs bo. Aleshores, veus, ja tornem a l'angoixa per no ser prou bo. I la quarta...
O sigui, una trobada social, un fet social, ha d'estar preparada i calculada per ser bo al detall, al mil·límetre.
Ha d'estar avaluat. Ja recordo, i a més ho poso en el llibre, no? Un pacient que em deia, diu, jo tot hora m'estic avaluant a mi mateix. Tot hora m'estic preguntant si ho he fet bé, si no ho he fet prou bé, si ho he dit bé, si havia fet una altra cosa. Dius... Però què és això? Aleshores, aquesta falta d'espontaneïtat és justament per un interès de control, per no cagar-la, perquè si la cago, llavors ja no sóc bo. I l'últim element dels quatre, hem dit l'obediència, el portar-se bé, l'angoixa per no ser prou bo, i l'última és la ira reprimida, que és el nen bo no pot mostrar-se dolent. Per tant, no pot treure la ràbia, no pot treure l'enfado, no pot mostrar-se airós, perquè si s'hi mostra, llavors ja no és bo. Aleshores, la necessària desobediència que a vegades el nen hauria de tenir, el nen, les persones grans,
sí.
Hauríem de complir, de dir, escolta, no, deixa'm estar, que no vull.
Pesa pastafang. I tant.
Doncs no, senyor, això, no, com vols que diguem amb aquesta persona? Jo tantes vegades ho he sentit, això, però com vols que jo vagi amb aquest i li digui això? Dius, home, si li dius ben dir, li pots dir? Perquè al final, compte, és el que tu penses, és el que tu et sembla, l'únic que has de fer és dir-ho bé. L'única condició, digue-ho bé, però digues el que hagis de dir. No, jo això no ho puc dir. Aleshores, cada vegada que anem reprimint això, què passa?
Que tu quedes dins.
Exacte, perfecte. I aquest quedar-s'ho dins va generant a dintre del cos una energia fosca, una energia densa, que acaba explotant, com hem dit abans, per una tonteria. Per tant, la ira reprimida està considerada dintre de les coses que més reprimim els humans al llarg de la nostra vida. Hi ha tres coses que fonamentalment se senten en les malalties psicosomàtiques, que són el dolor emocional, que ningú sàpigui el que estic patint, 2, la tristesa, la gent no n'ha de fotre res si estic content o no estic content, i 3, la ira, no mostrar-se mai enfadat, airós, perquè això a la gent no li agrada. Aleshores, això es reprimeix i això queda dintre del cos. Sí, aguanto, però aquest aguantar-ho m'està fent mal per dintre. Això que acaba produint malalties psicosomàtiques, és quan vas al fisio i et diu, ostres, estàs molt contracturat. Escolta, tens l'esquena ja que no aguanta més. Escolta, què t'està passant? I van sortint petites malalties d'aquestes que són recurrents, que poden acabar sent una malaltia una mica més greu, a causa de que simplement et passes la vida aguantant. Per tant, no té sentit reprimir la ira. Ara, la ira tampoc no s'ha de desbordar, tampoc l'hem de treure de qualsevol manera. Per tant, hem d'aprendre a canalitzar la ira, buscar els espais, que sempre diem, treballa el cos, fes esport, i si cal un dia trenca plats, però no crida, vés-te'n a sota un pont i quan passi el tren crida com un boig, però treu això de dintre. I una manera de treure, doncs, és parlar. I la feina del psicòleg, justament tota la vida, ha sigut escoltar les persones perquè treguin de dintre.
Clar.
I quan treuen de dintre, se senten més alleugerides i surten millor.
Allò que es va posar de moda, te'n recordes que eren amb unes empreses que anaves amb uns cotxes
a trencar,
i anaves a trencar...
Sí.
Aquestes moles són...
Allò que es va fer per treure la ràbia.
La ràbia.
Això va bé?
Mira, a certes persones sí, però en canvi unes altres els hi augmenta.
Veus?
Veus?
Perquè, clar, allò m'excita tant,
Que en vull més.
Que
vull més. Que no,
no sabem mai què és millor. Saps? Cadascú ha trobat la seva mida.
Estem parlant amb el Xavier Guix, presentant aquell llibre que, com dèiem, és molt recomanable.
Molt.
Que porta per títol El problema de ser demasiado bueno, el llibre d'editorial Arpa. I hi ha un altre aspecte que abordes, que és a l'em sap greu.
Ah, sí,
I la por de decebre els altres.
Claro, perquè...
Això que és quan et passes de... O sigui, el bonisme porta la persona que practica aquest bonisme, el ser bo, el dia que es passa de la ratlla, és que, com digues tu, que té aquest punt d'ira, o...
sí.
Aleshores...
No necessàriament, eh?
No necessites no arribar a aquest punt? Però a l'em sap greu...
Posa exemples d'en quines situacions dius l'em sap greu.
Hi ha moltes situacions. Per exemple, pues, en una conversa normal, pues, potser he fet un comentari irònic
sí.
I aleshores veig que l'altra persona no li ha acabat d'agradar.
No s'ho ha pres bé.
Aleshores, ai, em sap greu. Però em sap greu. Deixa que l'altre manifesti el que hagi de manifestar. Jo no ho sé.
Però si també li sap greu que t'enfadis perquè...
Ja ho dirà, ja dirà. Escolta, això que m'has dit no m'ha agradat. Ah, disculpa, llavors sí, demano disculpes. Però de seguida, el bonista, de seguida, tot li sap greu. Tot. Per tant, arriba un moment que es planteja, posem un altre cas, una separació. Aleshores, ens hem separat, i he dit, mira, no puc més, he arribat a aquest punt que ja no podia més, i per tant, desobeeixo i dic, trenquem la relació. Passen uns dies i ja truques amb aquella persona. Escolta'm, és que em sap molt de greu. És que no puc amb el pes. És que sóc conscient que t'estic fent molt de mal. És que potser no sé si estic fent bé. I l'altre et diu, no m'ha fet cap mal. Estic trist o estic trista perquè no m'agrada, però s'ha acabat, però a mi no m'has fet això que tu dius. Per tant, fixa't com la persona ha anat pensant que s'ha comportat tan malament i llavors apareix el clàssic em sap greu. Saps quantes persones no actuen a la seva vida pensant abans amb l'em sap greu que no pas fent el que els hi toca fer o el que cal fer o fent-se responsable d'allò que toca. Per tant, aquí apareix un tema molt interessant, que és que l'em sap greu pot tenir un component empàtic. Com dèiem ara, em sap greu, doncs t'he molestat, he dit una cosa que sóc empàtic i em sap
greu.
O si no, hi pot haver un component egoista, que és molt interessant, que resulta que l'em sap greu sóc jo que no m'atreveixo a afrontar la situació.
Què vols dir? Perdona, eh?
Sí, aleshores és, com que em sap tan greu per tu, tu estalvio. No t'ho dic.
Per exemple, una cosa que no t'agrada de l'altra persona.
Que no puc, no aguanto més.
Que no aguanto més, que és que no ho aguantes.
No aguanto.
Però no ho dius.
Em sap greu fer-te mal.
Perquè aleshores no ho diràs.
Però saps que li faràs mal amb aquella persona?
Clar, però aleshores no ho diràs.
Però ho diràs, però no ho diràs dient, és que no li dic perquè
em sap greu.
Aleshores, aquest em sap greu és egoista, perquè en realitat no és perquè la persona li faràs mal, sinó perquè tu no t'atreveixes a dir-li el que li has de dir.
I perquè no et vols confrontar.
No pots confrontar, però no vols conflicte.
Ara has obert un altre meló amb el que podríem estar parlant hores, que és què pots dir i què no pots dir.
Res, no pots dir res al final.
No, un moment.
Per això la meva senyoria no parlem.
Què pots dir o què no pots dir per no arribar al punt de, si ho has dit, em sap greu, i si no ho dius també em sap greu.
Exacte.
Què pots dir i què no pots dir? Perquè estem en un moment...
No es pot dir res.
Hi han dues coses. Una és el moment i l'altra és la forma. La forma sempre és assertiva. Assertiva vol dir que li digui a la persona el que penso i el que sento sempre en primera persona. A mi em sap, jo penso, jo crec, i no tu, sinó jo crec, jo penso, a mi em sembla. I per tant, dir-li amb bons modus, i dos, en el moment oportú. Si resulta que aquella persona ve contenta perquè ha estat en una festa i diu, ai, vinc contentíssima, sé què, dius, pues la que t'espera. No, ja ho parlarem demà. Ja t'ho diré un altre moment, perquè sóc empàtic. Això és empàtic. No és em sap greu, sóc empàtic. Ara no és el moment.
No és el moment.
o bé trista, o està en un mal moment, o ha tingut problemes amb el fill, o està enfadada, és com el nano, escolta, estic vinc, que trino. Pues no li diguis, perquè si li dius en aquell moment ja tindrem la guerra. Per tant, moment oportú i forma oportuna. I això s'aprèn, perquè no ens ho ensenyen a l'escola. És una cosa que tu, a mida que et vas trobant en situacions, ho vas aprenent.
A veure, del llibre, que hi ha un aspecte que del problema de ser massa bo, com tal narra i relata el Xavier Guix, que és la rigidesa de les persones obedients, que és que m'agraden molt.
Sí, això és la neura.
Si les persones... és una gran definició per de la gent que es considera bona, sí, bona gent, no? La rigidesa, el no poder... sortir del que seria el políticament correcte.
Exacte.
D'estar en permanent pas de revista.
Sí, senyor, això es diu una ment rígida, per tant, no em permeto bellugar-me d'allò que crec que haig de fer, d'allò que em causa, i per tant ho haig de fer, i no surto d'aquí. I una persona pot ser rígida en pensament, pot ser rígida en accions, pot ser rígida en tot. Aleshores, quan intentem analitzar molt per sobre el neuroticisme, allò que diem la persona una mica, és a dir, no una persona trastornada, sinó una persona que té un neuroticisme quotidià,
sí.
Hi ha quatre punts que són fonamentals. Primer punt, la rigidesa mental, per tant, li costa molt canviar la forma de fer les coses, perquè les té tan apamades, les té tan controlades, que si les canvia té por de que no li surtin bé. Per tant, ja ho fa d'una forma absolutament rígida. La segona és l'angoixa anticipatòria. Tendeix sempre a pensar el pitjor que pot passar.
Per tant, això ja... és una tranquil·litat, d'esperit, també.
Sí.
Això s'acabarà malament, ja ho veus a venir, ja està.
Exacte.
I, bueno, i quedes tranquil.
Si quedes tranquil, sí. El problema és que t'angoixes. I aleshores, com que estàs angoixant-te per allò que pugui passar, aleshores cauràs en aquest neuroticisme. La tercera condició és la capacitat enorme de perjudicar-se a si mateixa. Carai! T'estàs perjudicant, t'estàs fent mal a tu mateix amb aquestes opinions que tens de tu, amb aquesta actitud rígida que estàs tenint, amb aquesta incapacitat de moure't, amb aquest haver de fer les coses només d'aquesta manera i ser incapaç de fer-les d'una altra, t'estàs fent mal a tu mateix. Per tant, la capacitat enorme de perjudicar-te a tu mateix. I la quarta i última condició seria la impossibilitat de generar conflicte. Per tant, no sóc una persona que quan haig de plantejar una negociació, un conflicte, no puc.
Mira,
no puc.
Evita baralles.
No puc, no aguanto les baralles, no aguanto que em diguin no sé què, no ho suporto. No. I no ho suporto perquè aleshores poden passar tres coses, que són les grans angoixes del nen bo. Una, que em senti avergonyit. Dos, que em senti culpat, que em culpin. I tres, sobretot, que em rebutgin, que em senti rebutjat. Per tant, aquestes tres coses són les que, no els nens bons, no, la majoria de la gent té més por.
Ahir justament parlàvem, amb el Sergi Pàmies, de la por a sentir-se rebutjat i tot això. Estem rebent molts missatges d'oients que diuen...
Que són bons.
No, que tot això que està explicant el Xavier Guix els representa. O sigui, per exemple, l'Eric diu, sincerament, està explicant moltes coses que sento. I hi ha moments que arriba a ser molt complicat.
Exacte.
Portar el dia a dia.
Exacte, sí senyor.
Hi ha moments que és molt difícil el dia a dia.
Sí senyor.
El Marcel ens diu, malauradament sóc d'aquestes persones que mai sé dir no. I algunes vegades vaig de cul per arribar a tot i tinc la sensació que de vegades s'aprofiten de mi.
Hi ha una, en el llibre hi ha un aforisme que el recordo molt sovint. Tard i malament s'aprèn que ser molt bo no fa que t'estimin més, sinó que t'utilitzen.
T'acaben utilitzant, eh?
Fixa't.
Llavors que cadascú ho
vagi... Sí, vagi reflexionant.
Hi ha una pregunta que a mi m'ha quedat pendent, que crec que és interessant plantejar-ho, és... abans parlaves de la por a ser rebutjat i de la por a decebre els altres.
Però és que això, és clar,
és tremendo, això.
És tremendo.
Per ser feliços, hem de donar per fet que decebrem a persones del nostre entorn.
Sí, senyor. I primera, que no ens estimarà tothom.
Segona, no agradarem a tothom, és impossible.
No agradarem, no estaran d'acord i no ens estimarà tothom. Per tant, si un té aquesta fantasia que el nen vol té, té una fantasia de fons,
sí,
de ser superestimat per tothom, de ser popular, de ser com reconeguts... Per què? Doncs perquè és tan bona persona. Aleshores, aquí, això treu-t'ho del cap. per principi, un 20% d'un auditori no estarà d'acord amb tu, et rebutjarà i no li agradarà el que fas i fins i tot marxarà. Per tant, fes-te la idea de, que això va així. Sí, per sí. Sort, hi ha un 80% que no.
Que sí, que ens agradarà.
Hi ha un 80% que li agradarà, que és molt. Però sempre hi ha un percentatge que no estarà d'acord amb tu i això és un normal. Per altra banda, decebre és una manera d'aconseguir afirmar-te tu mateix. Perquè quan tu deceps no volent, jo no vull decebre, però alguna persona es decep, llavors li puc dir, doncs mira, m'acabes de conèixer una mica més. Perquè si ho faig d'una altra manera, serà per agradar-te. Ara has conegut tal com sóc. Si em segueixes estimant, estaré molt content. I si no, no hi podem fer res.
Ole. Estàs molt bé.
No,
és
un llibre molt, molt recomanable, molt ja ho deia, hauria de ser un dels, dels hits d'aquests, si no, escolta, us el recomano, d'acord, el problema de ser demasiado bueno del Xavier Guix...
En català el publicaràs, perquè ens ho pregunten?
Desitjo que sí, però de moment no hi ha hagut
interès pel món de les editorials.
Es posin les piles.
Interès per fer un català, de moment no hi ha hagut.
Oh.
Escolta, deixa'm llegir, és que no m'he pogut estar d'un fragment de L'Argidesa, perquè és que l'he trobat magnífic, està en castellà, però
aniré
traduint sobre la marxa. Una de les característiques de la mala bondat és la necessitat de tenir-ho tot controlat perquè no hi hagi sorpreses. De que tot surti... No, riu la Marta, jo no riu.
Ric, per què?
De que tot surti segons el previst i de que no... No es pillen en falso, exacte, sí. Gràcies. De que no ens desaprovin, ens critiquin, ens jutgin o se n'enriguin de les nostres incompetències. Diu, con tal d'evitar esos males mayores, moltes persones ho anticipen tot, procuren tenir-ho tot pensat i monitoritzat contínuament l'activitat dels demés i la seva pròpia... per evitar situacions desagradables. El problema és que, sense donar-se en compte, aquestes conductes també es tornen rígides, invariables, perquè, si fossin d'una altra manera, perdrien el control. I aquesta seria l'última qüestió. Hi ha un altre fet que tu apuntes en el llibre, que és que el problema de ser massa bo és que sempre vols estar... sempre vols estar sota control de tu mateix i no et pots permetre...
No.
No entra dins el teu codi el descontrol en cap moment.
En cap moment, perquè sortir d'aquesta rigidesa, que una mica anava per aquí la cosa, sortir d'aquí significa la possibilitat, que ho ha apuntat la Marta quan ha dit allò de l'espontaneïtat, la possibilitat de que espontàniament em surti una tonteria, digui un disbarat, foti una cagada, és immensa. I, per tant, la por que després, l'angoixa que passaria després, recorda que ho hem dit això, Si després començo a dir, per què ho he dit, quina xorrada,
per què ho he fet,
no ho havia d'haver dit, no ho havia de fer, aleshores, aquí és, ja m'estic controlant. I t'he dit, es fa perquè tornis a recuperar l'imatge de lo bo que sóc. Per tant, em matxaco per tornar a recuperar la idea de que matxacant-me seré bo.
Quan tornes a venir? És que, perdona, és que ens falten...
Però si és un home superocupat?
No, però és que ara ens falten coses molt importants.
Ara mateix té més cua que unes entrades dels U2.
Ens falta parlar de la vergonya, de la culpa i de com s'arregla tot això.
Sí, perquè m'ha parlat de
com s'arregla, que tu ho has dit al llibre.
Però això...
Això al llibre, això al llibre.
Això al llibre.
Però sí que hem dit una cosa.
Mira com mana.
No, és que és un tema...
Jo sóc una persona bona i que la Jo dic també. Que la gent que es compri la
Però, Toni, pensant en els oients, jo crec que aquest tema...
Sí, però ja ho abordarem un altre dia.
Fa molta falta.
Per això dic que és un
fa
llibre
molta
molt...
Falta la nostra
és un llibre imprescindible.
Sí.
Fa falta perquè fins al dia d'avui no s'havia tractat aquest tema de forma estructurada. Jo he estat 4 o 5 anys escoltant pacients. Primera, que jo he sigut un nen bo. I a la llibre surto aquí explicant diferents...
Explica moltes coses,
Moltes coses de la meva vida, perquè és que sóc el primer que ha d'explicar que jo sóc un nen.
I que no està bé, que hagi sigut bona per...
Amb coses sí, coses no. Aleshores, he estat durant uns quants anys observant aquest patró a les persones que venien la... Aleshores, he començat a veure patrons comuns. Ah, mira, el que és així fa
clar,
això.
Clar.
Ah, i aquest també ho fa. Ah, i quan fan això fan allò.
I li provoca això.
Ah, i aleshores he pogut crear un patronatge que és el que poso en el llibre.
I el que em fa por és que després de tota aquesta conversa no acabem a l'altre plat de la balança.
Mai.
Tothom amb una colla d'anarquistes i salvatges cremant tot.
Això mai. Això mai, perquè la solució no és l'altre pol, sinó la solució, ja ho hem dit al començament de tot i ha quedat ben clar. No es tracta de ser bo, es tracta de fer el bé.
El problema de ser demasiado bueno, el problema de ser massa bo. A veure si hi ha alguna editorial en català...
Llei, perdona'm, abans d'acabar, la Mònica diu...
Que prenguin nota i...
En català. La Mònica diu... Ser bo és fer i no esperar res a canvi? Et semblaria una bona definició?
Com a definició?
Fer el bé i no esperar res a canvi?
Evidentment, quan un fa el bé, si espera alguna cosa a canvi, ja està sent bo. Per tant, no espero res a canvi. Simplement faig el bé pel propi bé, perquè la sobirania del bé és el més important.
Molt bé. I segona pregunta, quan tornes?
Bueno, això ja ho abordarem aquí al programa.
Volem que tornis una altra vegada.
Aviat vindrem.
Xavier Guix, moltíssimes
bravo,
gràcies. El problema de ser demasiado bueno, el llibre del Xavier Guix, no us el perdeu, editorial ARPA. Ara tornem.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmotlla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
I ara, només per les 50 primeres trucades, de regal, una funda Tencel per tenir sempre el teu coixí com nou. Truca ara al 900 23 24 21.
RAC 1. T'agrada la cervesa artesanal i de proximitat? Aquest cap de setmana en podràs tastar més de 400 al Barcelona Beer Festival, l'esdeveniment de cervesa artesanal més gran de l'estat.
Les més innovadores, les més especials, les més fresques, les que sempre has volgut descobrir t'esperen ben maridades amb una àmplia oferta gastronòmica.
A Fira Montjuïc. Entrades a la venda a barcelonabeerfestival.com.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnic Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem!
Alegria! Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. ¡Oh, Ocasión Plus!
¡Qué felicidad! Ya no corro con césped más. Ya jamás seré el aspersor. Volverá a salpicar.
El mejor césped artificial.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà, tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Versió RAC1.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
L'exposició Tim Burton's Labyrinth arriba a Barcelona. Endinsa't en la ment del genial Tim Burton, descobrint les obres originals del director en una exposició immersiva on cada recorregut és únic. Des del 8 de març al Palau de Victòria Eugènia. Entrades a timburtonexhibition.com.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del dia del pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Doncs ja estem aquí amb la pilota a punt. Bueno, no, la pilota no, la pilota ja gira. Què tal, sí. Edgar Fornós? Bona tarda.
Bona tarda, família. Ja gira i amb força.
Amb moltes coses, eh?
Moltíssim.
Allò que dius, setmana neta, allò que sempre diem, no hi haurà res, home, doncs avui et faltarà temps.
El Marc Serra sempre ho diu, quan no hi ha futbol, sí, ens va a favor el temps.
Sí. Les teories del Serra sempre agafen les empitzes.
També diu que ens escolta i després no ens escolta.
Sí,
ara està per aquí passejant i fent, com diu, encàrrec.
S'està oxigenant perquè li ve...
Li ve una marató de 5 dies.
Sí, li venen hores extra a punta pala. Bé, anem amb la pregunta del dia d'avui, Edgar, que té relació amb tot el que està passant a la Real Federación Española de Fútbol.
Exacte, que hi ha escorcolls a casa de Luis Rubiales, expresident de la federació, i també a la seu, eh? Doncs vinga, com acabarà aquesta investigació a la Real Federación Española de Fútbol? 4 opcions, en res... amb Piqué imputat, Rubiales al Brasil com el Dioni,
bueno,
o Carlos Herrera president.
Bé, doncs avui...
Que per cert, Rubiales, deixa'm dir que no està a Brasil, però a prop.
A prop, República Dominicana.
República Dominicana.
Está ahí al lado. Está ahí al lado.
No se te oye, Dioni.
Es que Dioni, no
se te oye nunca.
No se te oye
del
460 vots a aquesta hora, i l'opció més votada és... que la investigació acabarà amb Piqué imputat. Un 29,3% de les persones que han participat a l'enquesta ho creuen. A continuació, un 27,2% creuen que quedarà en res. D'acord? Un 22,4% Rubiales al Brasil com Dioni. I la menys votada, un 21,1% creu que Carlos Herrera acabarà sent president.
Bueno, això, clar, avui s'havien de convocar les eleccions, no s'han convocat, no. Per tant, perquè clar, amb tot el sidral, doncs això queda posposat. Ara ho abordarem, però abans, des de República Dominicana, podem saludar a aquesta hora l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Senyor Rubiales, buenas tardes.
Espérate que me voy a dejar ahí el vasito con el mojito. Dime, ya puedo... ¿Quién es?
Hola.
Buenas tardes. Sí, buenos días aquí, desde aquí, que aquí sí, estamos unas horas menos.
¿Qué hora?
No, no le sé decir la hora porque me he quitado el reloj.
Pues ahora se la voy a decir yo.
Me la suda bastante.
Ay.
Son los horarios y todo esto. Pero...
Sí, bueno, pues buenos días. No, bueno...
Soy fuerte. ¿Eh? Que soy fuerte.
Son, no, sí, prácticamente las dues del migdia, sí, allà.
Sí, claro, ahora me están preparando aquí una... un gambón.
Un gambón.
Un hostel de gamba, una gambita...
Un gambón, va.
Al ajillo.
Ya, bueno. Es que allá hay unas bestias no. muy grandes.
Bueno, y también tenemos, evidentemente, otros platos, pero me está preparando esto. ¿Qué quiere, quién es?
No, que el trucaban para conèixer una mica la seva opinió del que està passant a Espanya i, per exemple, sí, la regida que s'ha fet a casa seva a Madrid.
Estoy informado de esa uh-huh. vergüenza. Estoy muy tranquilo aquí en República Dominicana, de la que me he librado, de la que me he librado de este puto lío. Pero bueno, fue la broma. Ya le he dicho hoy a una chica muy guapa
ahí va.
De Telecinco que me ha llamado.